Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Escoltar, mirar, reflexionar i crear. Amb passió sempre, amb voluntat, persistència. A foc lent, per imaginar noves mirades en espais nous. Els espais, l'arquitectura, sempre presenten la seva dramaturgia. La nostra directora teatral va néixer en el si d'una família tocada per la cultura, bressol de les arts, museus, llibres, teatre, cine, dansa i el desig d'escriure. L'hem aplaudit moltes vegades perquè ens eixampla el cor i ens permet sentir amb generositat i honestedat. Quan el Teatre Nacional aquesta temporada la Colometa de la plaça del Diamant ha estat la Natàlia i la Natàlia totes les dones de totes les edats i condicions, hem contingut la respiració i ens hem posat dempeus admirant la valentia, la capacitat de risc i, hi torno, la reflexió. Fa coses grans i de més grans ens sentirem parlar. Carlota Subirós, dramaturga, benvinguda al divan.
Moltes gràcies, Sílvia.
Moltes gràcies a tu.
Em van buidar la golfa de totes les coses que jo hi tenia. El cove de la roba, les cadires mitjanes, la caixa de la roba bruta.
A la colometa la traiem de casa!
Van dir que abans de deixar sortir els coloms del colometa...
Ara érem al teatre, al lliure, al TNC, i m'agradaria començar per aquí, aquestes 11 dones, que eren una única dona, de totes les formes, les edats, races, maneres de fer, i que vam pensar, no, quina manera de reinterpretar un text tal com és, encara que es fes més curt, però el text en real. Com va anar tot aquest procés artístic?
Doncs mira, justament va ser això que dius, el tornar-nos endinsar en aquesta novel·la tan coneguda, tan estimada, llegir-la aquesta vegada amb el gran repte de portar-la a escena i a dos espais d'entrada tan exigents com la Sala Gran del Nacional i l'amfiteatre del Teatre Grec de Barcelona. Dèiem, aquesta història tan íntima, tan reconcentrada, d'una vida tan petita, tan ofegada, com la podem fer així de gran? I va venir aquesta idea de la caixa de ressonància, d'agafar la veu de la Natàlia, la veu de la protagonista, tan coneguda, tan estimada, i descobrir-la de nou a través de moltes veus, de molts cossos, de moltes experiències, adonar-nos que en el segle XXI pensem des de la diversitat, des de la multiplicitat, i que ens adonem que la Natàlia, la Colometa, pot ser de mil maneres, pot tenir mil edats, pot ressonar en qualsevol de nosaltres. I aquest és el fil que vam anar estirant fins avui.
I la Carlota Subirós, en els ulls t'hi veiem passar. Jo t'hi vaig passar tots els escenaris, no? Totes les actrius, tots els pensaments, les idees, la sensació de risc. Sí. És important, la sensació de risc, no?
Ha estat un projecte molt intens, molt fort. Ara tu veus passar en els meus ulls gairebé 2 anys de feina, perquè la proposta jo la vaig rebre de la Carme Portacelli i en Cesc Casadesús. Ja fa realment 2 anys, era el Nadal d'en fa 2, ja va haver-hi tot un any de treball sobre la idea, sobre el projecte, somiant com ho podem fer, i alhora amb aquesta sensació que dius molt gran, de repte, de vertigen, d'exigència molt gran, perquè és una novel·la molt coneguda, molt estimada, i són uns escenaris molt exigents. I després ja va venir l'any de feina, vam començar pràcticament a la primavera passada, o sigui, aviat farà un any, i encara l'espectacle està fent gira, o sigui, realment em sento molt, molt afortunada de tot el que hem viscut en aquest projecte, que no ha estat fàcil, realment, però sí que ha estat meravellós.
I la Carlota Subirós ha dit somiant, somiava.
Maria!
Please, my mother and father will wake up.
Just for a minute.
A minute is not enough.
For an hour, then.
I cannot.
Then forever.
I un dia, que era menuda, la Carlota Subirós va veure aquest West Side Story, i què va pensar?
És fortíssim que m'hagis passat això ara. Doncs sí,
està suposo... Està l'inici al final, sí. O del final a l'inici.
Sí. Sí. Hi ha una ressonància graciosa perquè... Ho he explicat algunes vegades, que va ser un joc que vam fer jo i la meva millor amiga i el meu germà, que pujàvem al terrat de casa i jo muntava West Side Story amb ells dos com a gran companyia, tots tres, i ara penso que mira, de terrat a terrat d'alguna manera, no? És cert que jo aquesta pel·lícula em va impressionar molt quan la vaig veure, no sé, amb 9, 10, 11 anys, i tenia un casset que el vaig sentir 200 milions de vegades del dret i del revés, crec que vaig aprendre anglès en bona part
gràcies a sentir.
Sí, desxifrant aquestes lletres.
Sí. Sí,
i les lletres de les cançons, que te les podria cantar totes ara fil per randa.
A veure, que t'hi posem la música, ens preparem.
No.
Sí.
No puc al costat d'aquestes veus que sonen, però... Sí, és una música extraordinària, i el llibret de Sondheim, la música de Bernstein, la veritat és que és una peça mestra.
I vas pensar que no volies ser actriu, que volies dirigir, que volies imaginar, què volies?
Jo això no ho vaig decidir, realment és sorprenent. Jo em recordo fent de Toni i de Maria alhora, o sigui, la meva vocació actoral en tot cas era molt confusa. Però és cert que sí que em recordo com imaginant aquestes escenes i volent muntar l'espectacle, bàsicament.
T'excitava només de pensar-ho? Sí?
És que ho fèiem, era un joc en aquell moment, està clar. Però és cert que molt aviat la vida em va portar, o jo mateix em devia posar en el camí,
no?
Sí, d'anar a parar a assajos i a escenaris. I és veritat, molt, molt ràpid vaig trobar més el camí cap al darrere de l'escenari que no cap a sobre.
Avui coneixem una mica més al divan la Carlota Subirós. En toda buena obra dramática subyace una pregunta. Una gran obra plantea grandes preguntas que permanecen en el tiempo. Representamos obras de teatro para recordar preguntas relevantes. Recordamos estas preguntas a través de nuestro cuerpo y las percepciones tienen lugar en un tiempo y un lugar verdaderos. Por ejemplo, la cuestión de la soberbia es un tema sobre el que la humanidad sigue debatiendo y es por eso por lo que ciertas obras del teatro griego antiguo parecen de reciente creación y absolutamente vigentes. Cuando cojo un libro de la estantería, sé que dentro hay una espora, una pregunta en letargo que espera mi atención. Mientras leo la obra, acaricio esta pregunta con mi sensibilidad artística. Sé que algo me ha calado cuando la pregunta me provoca pensamientos y asociaciones personales, cuando me obsesiona. En ese momento, todo lo que experimento a diario es en relación con ella. La pregunta se desata en mi inconsciente. Mientras duermo, mis sueños están imbuidos de la pregunta. La enfermedad de la pregunta se extiende a los actores, los diseñadores, los técnicos y, en última instancia, al público. En los ensayos intentamos encontrar formas que contengan las preguntas vivas. En ese momento...
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I ens ha triat la Carlota Subirós entre els llibres que ha escollit la preparació del director Dan Bogart. I estàvem agafant el capítol de Memòria, que comença amb una cita de Virginia Woolf: «Uno solo tiene que leer, mirar, escuchar, recordar». Tu tens una pregunta cada vegada que vols fer una peça, una obra?
Moltes vegades aquesta pregunta la descobreixo durant el procés. I el que sí que tinc quan tinc la sort de poder triar un projecte és un... La paraula que jo utilitzaria és més un neguit, un afany, fins i tot una necessitat. Sento que aquella obra m'ha remogut alguna cosa, sí, que m'ha inquietat, sí. I necessito entrar-hi, endinsar-m'hi i compartir-la. I crec que això és el que l'Anne Bogart en diu una pregunta, perquè l'has d'arribar a formular d'una manera que sigui activa, que no sigui només el teu neguit, sinó que obri un espai on cadascú també pot entrar.
Per què ens has triat aquest llibre, i l'Anne Bogart?
Uf, aquest llibre ha estat molt transcendent a la meva vida, perquè em va arribar per regal d'una amiga ballarina, en un moment en què jo estava en un moment molt fort de canvi, després d'estar 8 anys en l'equip del Teatre Lliure i després d'haver tingut la meva filla, vaig entrar en un moment precisament de grans preguntes en què tenia la sensació que tot havia de canviar i que s'acabava una etapa i que encara no sabia quina etapa començaria, i fins i tot vaig arribar a pensar que potser s'havia acabat l'etapa del teatre. Havia fet molta, molta, molta feina molt seguida i necessitava silenci, suposo, o espai, i pensava que potser ja havia acabat l'etapa del teatre. I paf, va aparèixer el llibre de l'Anne Bogart, que és un llibre que recomano sempre a tothom de llegir, i ni tan sols només a la gent de teatre, sinó a qualsevol persona interessada en les arts, en la cultura, en la societat, en la política i en la inspiració, en realitat. I em va reconnectar amb tot el meu amor pel teatre, amb tot el meu desig, amb tot allò que encara sentia que no havia aconseguit fer. Tant és així que vaig buscar aquesta persona que no coneixia. Vaig veure que estava donant cursos a Nova York, perquè és la cap del Departament de Direcció de la Universitat de Columbia, a part d'una directora totalment en actiu amb la seva companyia. I me'n vaig anar cap allà, perquè vaig veure que al cap d'uns quants mesos faria un curs molt intensiu d'un mes i vaig fer aquesta decisió que realment en aquell moment em semblava una bogeria, que era deixar la meva filla de 15 mesos durant un mes per anar a reconnectar amb mi mateixa i amb el meu amor pel teatre. I vaig aprendre molt i d'allà van sorgir fils que encara avui estic estirant.
De Antonio Machado, así en el gran poeta, va así, proverbios y cantares.
Som a l'Olimpia, a París. Ens has triat Paco Ibáñez amb aquesta peça, per què?
Uau, és que ara estem anant d'una gran mestra a un mestre potser encara més immens.
Estàs emocionada, eh?
Sí, la veritat és que aquest disc per mi és l'inici de tot. Ara parlàvem d'aquests llibres o d'aquestes músiques o d'aquestes pel·lícules que t'arriben i que et descobreixen un món i que vols viure en aquell món, i aquest per mi és un dels primers. Jo, aquest era un LP que tenien els meus pares a casa, a la col·lecció de discos, i jo tinc la sensació que vaig créixer molt abans que West Side Story sentint aquest i altres discos, però aquest és el que per mi ha agafat com una rellevància molt única. De l'emoció, de la poesia, de la connexió, d'aquesta cosa tan senzilla, però tan poderosa, tan única, que és una persona, la seva veu, unes paraules, un viatge en la memòria, com diu aquest article tan bonic que has començat a llegir de l'Anne Bogart. Anar a les nostres arrels, a la nostra memòria, és saber qui som, i des d'aquí podem anar fins a l'infinit.
Just aquest moment de Jo Soñava, tu abans que ens parlaves de somnis. I ara estàs en un nou somni, en una nova etapa, en un nou cicle de coses grans, grosses. Tres.
És a saber si són tres o quantes en seran. Sí que és veritat que estic en un moment de rellançament o de canvi o de transformació, com tants n'anem vivint a la vida, no? I és cert que d'alguna manera, per tornar, hem començat parlant de la plaça del Diamant, ha estat una experiència molt forta, per molts motius, han passat moltes coses molt boniques en aquest muntatge, que a més a més, com et deia, ha ocupat molt de temps, que tot just ara s'està tancant, i sí, és veritat que sento que ara comença una nova etapa en la qual he de fructificar una vegada més i retrobar tot el que ha passat, tot el que he après en aquest muntatge, i sí que estic ara començant a idear projectes pels propers 2 o 3 anys, justament. Sí que en tinc 3 al cap, el que passa que encara no en puc parlar perquè estan sota terra encara, la llavor està, l'estic reconeixent.
Regant, eh? Sí, reconeixent. Sí, sí. Que bo això, estàs com reconeixent la llavor, no és com que tu la plantis, és que la llavor neix.
Moltes vegades ja hi és, en realitat.
Un peix que es mossega la cua, no? En realitat.
Ara que parlàvem d'això de la memòria, moltes vegades t'adones, com diu això que has llegit abans també, no? Aquesta pregunta que va bategant en tu durant molt temps, jo sento que moltes vegades els projectes de vegades apareixen d'una manera molt fulminant, perquè acabes de llegir un text i dius, ostres, això ho he de fer, i és immediat. I he tingut la fortuna que em passés de vegades i pots tirar-ho endavant, però la majoria de vegades per mi és el contrari, és que te n'has d'anar a lectures passades. Ha d'haver fet un temps d'apòsit aquesta lectura o aquesta troballa o aquest material o aquesta idea, i és mesos o moltes vegades anys més tard que dius, ostres, allò que vaig llegir i que encara ara me'n recordo, aquell neguit que dèiem, encara hi és, i és això el que fa que puguis anar-hi i que hi hagi madurat dins teu.
L'any 2024 és l'any dels teus primers 50 anys.
Totalment.
Molt bé. Ara imagina't que tu, 50 anys, Carlota Subirós, t'haguessis de representar en un escenari. Tu has de representar la Carlota. Qui ets, què fas, què vols ser, què vols fer? Com ho dibuixaries? Amb quines llums, amb quina olor, amb quina escenografia, amb quin text, amb quins moviments?
Uau! A veure, si et pogués contestar no estaria aquí, sinó a la sala d'assaig, em sembla. Que difícil, que fort. Clar, som contrastos, no? Jo et diria que faria certes llums i certes atmosferes molt, molt, molt recollides, perquè jo sóc una persona que en realitat tiro molt cap a la introspecció i cap al recolliment i m'agraden els tempos calmats. Però després és veritat que sóc una persona que tinc rampells molt incendiaris i pujades d'energia molt fortes i que s'aguanten de vegades durant molt de temps. I, per tant, crec que com tothom, no? Suposo que seria una obra de grans contrastos, en realitat.
Oh, ja ho veiem, eh? Carlota Subirós, una obra de grans contrastos. Ja ho tenim, ja ho tenim, ja ho tenim. Mira, i només en un quart d'hora. I never wished for turkey as I hitched and hiked and grifted to from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball. And what is twice as sad? I was never at a party where they honored Noel Cat. But social circles spin too fast for me. Ja ha vingut l'Ella Fitzgerald a cantar-nos de Lady's Tramp. Per què?
Una mica per aquesta idea, no? Una, perquè és una veu que m'enamora i que també l'he sentida gairebé tota la vida. I m'encanta el seu humor i la seva barreja, això, d'aquesta increïble sofisticació i virtuosisme que té, i alhora aquesta lleugeresa, no? I aquesta cançó que en concret diu això, no? The Lady is a Tramp, la senyora, la dama, en realitat és una... Com ho traduiríem? No ho sé, una viva, no? Una, no diré una perdulària, però sí... Els contrastos que parlàvem, no? A mi... M'encanta això, no? Que ella justament es posi en aquesta imatge de... A mi, en realitat, la vida social...
No, dels contrastos que deies,
allò que
clar.
Dèiem, no?
Sí.
Jo, a mi deixa'm anar a la meva, en una mica això és el que està dient aquesta cançó amb aquesta gloriosa orquestració.
I com aquell que no vol la cosa, ja fa una estoneta que ens has parlat dels teus pares, dels referents dels teus pares, en Josep Subirós i la Lali Bosch. Ets una afortunada.
Sí.
Sí.
Sóc una afortunada immensa de la vida perquè tinc uns pares extraordinaris i ens estimem extraordinàriament, i això ha estat així tota la vida. El meu pare, malauradament, ja no hi és fa uns anys, però sento que m'acompanya molt i sí, és veritat, aquesta és una fortuna increïble a la vida.
El teu pare dius que sents que t'acompanya molt i t'emociona, només el record del pare com una persona que va ser realment un referent, òbviament, per als seus fills, per tu i per al teu germà, però també per a la societat, no? Una persona que va fer moltes coses en l'àmbit de la cultura. Com l'explicaries?
Uf, fas preguntes molt grans, Sílvia.
A veure, aquest home que ja estava a les plataformes anticapitalistes i l'organització d'Esquerra Comunista, diríem, abans que Franco morís, justament durant el franquisme, que va estudiar filosofia, que va ser professor a la Universitat Autònoma, que va dirigir les revistes Transición i El Viejo Topo, que els títols de les revistes ens volen dir moltes coses, que després el van veure a l'Ajuntament de Barcelona al costat de Maragall molts anys, fins al 97, i després escriptor, s'encarregava d'exposicions, projectes culturals, també va escriure molts llibres que han estat traduïts a d'altres idiomes. Per tu, però, qui era el pare?
El Pep era una persona molt tranquil·la, per una banda, però molt voraç en els seus interessos i molt radical en buscar-los i molt obert en mirar les persones als ulls i escoltar, interessar-se, i això el va fer obrir molt el món, viatjar, i ens va transmetre molt aquesta confiança d'una persona molt... que era de poble, però tenia una cultura molt àmplia i que va... ens va transmetre molta confiança en nosaltres mateixos, crec, ens donava molta autonomia i alhora sempre hi era, també, per poder parlar de qualsevol cosa que ens preocupés. Sempre ens va tractar com de tu a tu i és per això que sento aquest acompanyament, perquè d'alguna manera és un llegat i una confiança que no l'hem perdut mai.
Dius de poble, va néixer a Figueres.
Sí, ja ho sé.
Va néixer a Figueres.
Sí, però jo sempre he dit que tinc com dos avis... El meu avi matern era era advocat i els meus avis materns són de Barcelona, de ciutat, i el meu avi patern, jo dic que era un pirata, era un contrabandista, i són de Figueres, però de la Figueres salvatge, de l'Empordà entremuntanat. Mm.
I la mare, com és la mare, com és la Lali Bosch?
És una persona extraordinària, què vols que et digui? És una filòsofa, escriptora, va ser durant molts anys professora de filosofia, però després s'ha volcat en parlar, estudiar, pensar i promoure projectes preciosos en relació a les arts i a l'educació, sobretot. I és l'altre puntal, sempre hi és una persona molt brillant, amb una capacitat d'escolta infinita i també de tirar endavant qualsevol idea, per més boja que sembli, si creiem, si ens entusiasma, si ens farà compartir alegria i coneixement, remourem cel i terra per tirar-la endavant.
I ho diu amb un somriure la Carlota Subirós i Bosch, que avui ha vingut al divan. Aquest conte de l'incroyable amor de Noah Baumbach l'has triat per què?
Perquè aquest és una d'aquelles músiques, suposo que molta gent en tenim, que a mi em connecta amb un estat de concentració i de com d'obertura i de generositat molt important per poder treballar. Jo me'l poso moltes vegades quan realment vull escriure, pensar, i el poso també molt sovint en certs moments dels assajos. És un tema que em fa volar per una banda, però em connecta per una altra.
Et connecta internament.
Exacte.
I llavors et permet volar.
Això mateix.
És que t'hi veig.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Havies de ser arquitecte, però no faries cases. La mare ho sabia.
Sí, es veu que sempre ho deia, que des de molt aviat va aparèixer aquesta imatge i semblava com bastant inqüestionable. Jo faria arquitectura, eren uns estudis en aquell moment absolutament potents a Barcelona, hi havia molta gent molt interessant a la facultat i a mi m'encantava sempre dibuixar i observar els espais i caminar-los i també ballar. Tot això feia molt natural estudiar arquitectura, excepte que jo era una persona absolutament de lletres. Aquest era l'únic inconvenient. Però com que era bona estudiant, vaig sobreviure a través del BUP i del COU de Ciències Pures. Vaig fer el meu dibuix tècnic, física, matemàtiques, el que calgués, i vaig començar arquitectura. Però pel mig, no sé quan ni com, havia aparegut com un tríptic anunciant els estudis de direcció i dramatúrgia de l'Institut del Teatre, i com que també m'agradava molt llegir i escriure, resulta que vaig fer les proves al setembre per l'Institut del Teatre, i és com un moment d'aquests que et deia de, així com en moltes coses, com tu has dit al principi, jo sóc de cocció lenta, de cop tinc rampells. Hi ha moltes decisions importants a la meva vida que han estat un rampell, i aquesta és que ni ho recordo com va ser, que de cop jo em vaig plantar en aquelles proves i les vaig aprovar, però vaig quedar a la 13 i hi havia 12 places, o sigui, de fet no vaig entrar a l'institut i vaig començar arquitectura, i llavors vaig rebre al cap d'uns dies una trucada que em deia que una de les 12 persones que havia entrat no es matriculava perquè la seva vida anava per una altra banda i que sí, em volia matricular. I de cop ho vaig fer, i durant un trimestre vaig fer la bogeria d'anar cada matí a les 8 del matí a arquitectura, menjava un entrepà al metro, a la Diagonal, i a les 3 de la tarda començava fins a les 9 del vespre a l'institut, que el fèiem a les tardes només.
I Venècia, l'Escola d'Arquitectura de Venècia, què va passar?
Això va ser un viatge just abans de tot això, una mica com per confirmar que, malgrat que a mi en realitat tot el cor em tirava cap a les arts escèniques, aquesta idea d'estudiar arquitectura podia ser bona idea, i de cop, en un viatge a Itàlia, una passada per Venècia ens va portar a l'Escola d'Arquitectura i a veure que allà, precisament, per exemple, escenografia estava dintre d'arquitectura i, per tant, semblava que efectivament podia ser bona idea.
Sí, que hi havia una relació que d'altres persones i altres estudis la recollien,
exacte,
no?
Exacte, i que això podria passar, diguem, que jo estudiant arquitectura podria anar a parar a aquest territori més escènic. Ja era una cosa que estava d'alguna manera, no era un pla gens desenvolupat, però evidentment hi havia aquesta imatge, però tot va anar molt més ràpid.
I es va llicenciar a l'Institut del Teatre i després es va llicenciar en Filologia Italiana amb el Premi d'Honor.
Sí.
I doncs?
Ja veus.
Com molt bé, eh? Bravo, bravo, ja com és? Vas fer Filologia Italiana.
Filologia Italiana la vaig acabar fent, doncs mira, per la suma de tot això que dèiem, com que al cap d'un trimestre va ser molt evident que no es podia, que aquell ritme no es podia sostenir i que els estudis d'arquitectura, sobretot, eren d'una exigència que no es podia compatibilitzar amb res més, doncs vaig deixar arquitectura. Però en acabar el primer curs de l'institut també sentia que jo, que havia estat tan bon estudiant justament i que d'alguna manera volia més, i aleshores vaig començar en paral·lel una carrera que sí que em va semblar que seria molt més compatible, per una banda, per dedicació, i per una altra, molt infinitament més propera a la meva naturalesa, que era filologia. I vaig acabar fent italiana perquè, com que jo venia d'aquell recorregut de ciències pures, per més bona nota que tingués, estava com a la cua, i filologia italiana en aquell moment tenia molt poca demanda. O sigui, va ser una mica atzarós, tot i que jo havia estudiat italià al batxillerat. I en realitat estic molt feliç, és un altre d'aquests regals que em va fer la vida, posar-me en una carrera que era en una facultat o en un departament que era molt petit, però amb uns professors molt brillants, i estudiar una literatura que és extraordinària. I és una cosa que vaig anar fent a poc mentre feia l'institut, i mentre ja començava a treballar vaig trigar uns quants anys més, però vaig gaudir molt d'aquests estudis, i és com tot un univers que tinc allà darrere, el de la literatura italiana.
També un altre dia es pot com sí. desenvolupar més, o ara pot anar salpebrant altres espais. La Carlota Subirós, la nostra directora de teatre, la dramaturga, una dona de contrastos. Mira! Això és el teu divan. L'has triat tu, amiga. Ara ja t'explicaràs, això que hi fa aquí, Tanta espiritualitat i allò que trobàvem aquí dins, i el granet i no sé què. Què?
És això que dèiem, que totes són fetes de molts contrastos, no? I aquesta que sentim ara mateix és la Lizzo, és un dels meus descobriments així recents, i és música que sona cada dia a casa meva.
Cada dia?
Cada dia potser no, però molts dies a les 7 del matí.
A la teva filla li deu agradar. Ara. Això
és el que ens ajuda a començar el dia amb energia positiva, potent, preciosa i guerrera.
Com és la Maimuna?
La meva filla Maimuna és l'estrella més radiant que conec. És una nena preciosa de 13 anys.
Sí?
Sí, que m'ensenya la vida, en realitat, a mi, gairebé més que jo a ella. Compartim la vida d'una manera molt íntima, molt divertida i molt, molt propera, sí.
Toca el piano, com tu? Tocaves el piano? I com el tenim, el piano, ara, Carlota?
Ella el toca molt millor perquè per ella és pura vocació. Jo vaig fer molts anys de piano, però sempre passant per la partitura d'una manera molt aplicada i molt... molt
sistemàtica, sí, molt dura, sí. Dura també,
Sí, molt, molt, molt laboriosa, diguem. I ella està fent... En això estic superfeliç, que veig que amb el pas dels anys i de les generacions ara hi ha un acostament molt més intuïtiu a la música per part de moltes escoles de música, i ella també ho té molt més que jo, vocacionalment. Ella està tocant el piano... Molt per intuïció,
Duïda,
sí, amb una mica, amb bastanta ajuda també dels tutorials de YouTube i del joc, però és preciós, toca i canta i, feliçment.
El fet que anessis en una determinada escola, t'ha anat bé, t'ha marcat, t'ha obert camins, com va ser el teu temps a l'escola?
En realitat va ser molt... molt, molt ric, perquè vaig anar a moltes escoles diferents, i en aquest sentit podria haver sortit de mil maneres, però la vida va fer per alguns trasllats i per alguns moviments vitals Realment vaig anar a 3 o 4 escoles diferents.
Àngels Garriga, sí. Escola Laia, no?
A l'Àngels Garriga primer, a l'escola Elaia, que després ara és l'escola Joan Miró, i després al Patronat Domènec, a Gràcia, a totes escoles públiques, al principi lluny de casa i després a prop de casa. Una mica aquest va ser el motiu, però de cada escola suposo que em va quedar alguna cosa, i finalment a l'Institut Montserrat. I jo, per exemple, en tinc un bon record d'això, de no era tan important i tan central, era una de les més coses que estaven passant.
Ah, l'escola era una de les coses que passaven. Quines altres passaven?
Això, la música,
la cultura,
la dansa i sí, en realitat, i tota la vida que hi havia a casa. Realment a casa una de les coses boniques de la meva infància que jo recordo és que per casa els meus pares hi passava sempre molta gent. Hi havia molta conversa, molts viatges i molt de moviment. I sí, això era molt interessant.
Mariama, na Mariama, que va Mariama. Mariama, na Mariama, que va Mariama.
Aquí sí que tornem a una cançó que toca l'eix de la vida, el punt neuràlgic, allà on l'esperit s'eixampla.
Molt, molt, per mi, molt profundament, la veritat. I mira, lliga amb el que estàvem dient, perquè de fet aquest és un disc de Boubacar Traoré, un músic de Mali que sonava infinitament a casa i que hi segueix sonant, perquè sí, és això que dius, a mi és una sensació d'arrel, em resulta molt commovedor, molt em va directe a l'ànima. I sí, també parlàvem això de viatges, d'obertura de món. Per mi és aquesta idea com d'esferes concèntriques, no? Des del raconet de casa teva fins a l'amplitud de tot el món, fins en aquest cas al cor de l'Àfrica.
I t'imagines la vida sense teatre? Te la podries imaginar?
Evidentment que sí, ara et diria absolutament que sí, perquè estic en un moment de vida justament això, que tinc moltes ganes també de
deixar
de
anar
cap a dintre i de deixar anar
algunes coses, sí. I tornar endins, eh?
Sí, aleshores el teatre és un espai que és increïble, que sempre hi podem tornar i que quan hi vas és com un espai de compartir tan potent i és tan flagrant, no? Posar davant dels ulls i compartir amb tot un grup d'altra gent la vida, però després has de tornar a la vida, efectivament, i és allà on està el cor de tot.
Avui coneixem la dramaturga Carlota Subirós.
E tu? Saresti capace?
No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto. Non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta.
I ara som al cine, estem veient Otto e Mezzo, de Federico Fellini. Aquí amb l'atmosfera i els problemes de cada dia que té, doncs, un director de cinema, que és en Marcello Mastroianni, eh? Que a vegades també té problemes de creativitat.
De tota mena. En realitat, en aquesta pel·lícula té problemes de tota mena. Va ser una d'aquestes primeres pel·lícules que em va... No sé, que em va tenir la sensació d'haver vist una obra d'art total i que, a més, era precisament sobre l'art i sobre la creació i sobre aquest immens abisme que se li obre, en aquest cas, al Marcello Mastroianni, a un director de cinema que no té ni idea de quina és la pel·lícula que ha de fer, però ha de fer una pel·lícula i en aquella pel·lícula s'aboca tota la seva vida i totes aquestes ressonàncies. A mi, quan la vaig veure, em van... També no ho entenia racionalment, sinó que era una cosa que em tocava l'ànima, no? Aquest afany de voler expressar la teva vida en una obra d'art.
Som de Fellini a lui mal.
Little vodka?
Not today, no. I can't drink it every day. It's not good for me.
Once in your life, let yourself go. Wake up. Pulse.
Ibani al carrer 42, que és una obra mestra de Louis Mel. Louis Mel, un homenatge al món del teatre basat en un drama de Chekhov. Eh? Per què aquesta pel·lícula?
Aquesta és una pel·lícula que ens va impressionar moltíssim a tota la comunitat teatral, crec. Crec que devia ser finals dels anys 90, quan es va fer el cinema Verdi, que és on jo la vaig veure. Crec que hi vam anar una mica en processó i diverses vegades. I sí, justament per això, perquè captura d'alguna manera alguna cosa molt essencial del que és el teatre, del que és l'assaig, aquesta intimitat d'entrar de la manera més senzilla i alhora més potent en uns actors que estan
recreant, no?
Assajant l'Oncle Vània, compartint aquelles escenes que parlen tan profundament també una vegada més d'aquest neguit, no? D'això que el Vania expressa, jo hauria volgut ser Dostoyevski, Schopenhauer, jo vull fer una obra, vull expressar-me i no ho aconsegueixo.
Vull ser millor, en realitat, no? Vull ser el millor dels millors.
O vull sentir que la meva vida té sentit, no? Que he arribat a fer allò que jo que sento la crida, la vocació, el desig, aquest anhel inabarcable que tenim els éssers humans, crec, no?
D'expressar-nos. Ara la teva vida té sentit, Carlota Subirós?
Uau, la meva vida...
T'ho has dit, eh? M'ho has posat amb safata, això.
Mare meva, cada dia és una lluita, no?, per fer sentit i realment jo sí que és una pregunta que me la faig sovint, eh?, perquè la meva i la de tothom, la veritat, quan veus les notícies, quan veus el món en què vivim, quan veus com va tot, et preguntes contínuament si té sentit i alhora t'adones de les immenses regals que t'ha fet la vida, dels grans privilegis que tens i no pots fer més que agrair-los i celebrar-los i lluitar per tornar també la teva part, no? I en aquest sentit em sento com en el compromís de fer sentit cada dia de la meva vida.
Sí, d'atorgar sentit a la vida. I quin seria el que tu li atorgaries? Aquest agraïment? Aquest desenvolupar alguna cosa? Què?
Sí, compartir les coses en les que crec i les coses que crec que tenen valor, no? Vivim en un món tan ple de soroll i tan ple de despropòsits i tan ple de violència i de maltracte que crec que en realitat és una gran labor donar espai i defensar i posar en la nostra feina és posar-ho en escena, literalment, no? Fer-ho visible, mostrar relacions i maneres de viure i històries que ens encoratgin, perquè el món en què vivim és molt descoratjador en molts sentits. I sí, crec que una de les, si ho puc dir així, una de les coses que m'encantaria saber compartir és encoratjar.
Penso que aquesta és una idea clau. Una de les coses que m'agradaria saber compartir és encoratjar les persones. Finalment, què seria essencial a la vida? Pam, pam, pam. És una pregunta fàcil, la resposta no.
La resposta no ho és. Suposo que cada dia depèn, no? El tirar endavant amb dignitat i sentir que això que correspon a tot allò que has rebut i que generes alegria, que generes sentit, que hi ets per les persones que hi són per tu i...
Això és el màxim compromís. Carlota Subirós.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
La but, c'est le pouvoir de l'imagination.
Mais qui c'est qui a eu l'idée?
Lui, hein, pas moi. Moi, je suis pas ferme mes pieds, je les trouve trop petits.
C'est vrai qu'il paraît...
I ara estem viatjant, no?, per pobles, per la França rural. És una pel·lícula molt més de cap aquí, de l'any 2017, Visage Village, d'Agnès Barda, que també ens has triat. Per què?
És una pel·lícula que em va emocionar profundament quan la vaig veure i una vegada més torna a ser una gran artista que en aquest cas amb molta generositat i amb un acostament molt més senzill, molt més directe, vol fer sentit de la vida explicant això, les cares i els llocs pels que passa i dialogant amb algú molt més jove, que és un fotògraf que mai es treu les ulleres de sol, que mai li pot veure els ulls. És una indagació preciosa sobre l'art, sobre la vida, sobre el cinema i sobre el compartir amb les persones que tens a prop.
T'es partante?
Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages.
Les gens y rentrent à l'arrière.
I ara què t'atorga seguretat?
Ah, wow. Què m'atorga seguretat en aquest món en què tot és tan incert?
Sí,
les persones precioses que sé que tinc a la vora, la salut, que sé que és el bé prioritari, que hem de cuidar la salut de cadascú, la salut de l'entorn, la salut de les relacions, la salut del planeta, i el creure en el que fem, el creure en el que fem. És tan fàcil caure en qualsevol forma, digue-li, de distància, cinisme, relativitat, estrès, té mil formes, però és tan fàcil viure desconnectada que crec que el que ens dona seguretat...
Desconnectada de tu.
De tu, perquè tot el ritme accelerat en el que vivim i la quantitat d'estímuls constants que tenim cada dia, al final no sempre és fàcil mantenir la connexió amb tu mateixa i amb allò que estàs fent. Aleshores, a mi el que em dona més seguretat és defensar contra vent i marea aquesta...
Connectar-te amb tu.
Sí, aquesta connexió.
Subirós.
Maleika! Nakupenda Maleika! Malaika, nakupenda malaika.
I ara ens estàs fent reconnectar, amb aquestes cançons. Aquí estem aquest Malaika,
Sí, és una cançó tradicional africana, que Malaika vol dir àngel, i en realitat la lletra la cantava la Miriam Makeba. Aquesta no és la seva versió, però l'han cantat grans cantants africanes. Aquesta és l'Angélique Kidjo. Però la Makeba sempre deia, la lletra és molt senzilla, la lletra vol dir àngel, jo t'estimo, i és realment, pot ser una de les formes d'aquesta connexió de la que parlàvem, no? I alhora m'encanta la força brutal d'aquestes veus, que aquesta espiritualitat no es confongui amb una cosa, com dir-ho, ensucrada o molt tènue. Aquesta espiritualitat o aquesta connexió és d'una força i d'una arrel i d'una capacitat d'acció brutal.
I estava mirant ara que has dirigit o adaptat obres de Thomas Bernhard, Home l'ha guanyat, de Joan Oliver, de Joan Fos, David Plana, Ferenc Molnar, de Wallace Shawn, de Dostoyevsky, d'Oden von Horvath, de Schaunal, de Maxim Gorky, de Shakespeare, de Pirandello... Ara ja saps què és l'amor?
Uau, no esperava que arribaríem aquí. Ho tinc claríssim. Jo tinc la resposta, que vingui qui vulgui a preguntar-m'ho.
Què és?
Mira, Dante deia, l'amor és la força que mou el cel i les estrelles. No sé si ho puc dir millor. Entenc que és la força que ens mou cada dia, és la força que ens mou a viure, és la pura força de vida en la seva versant més creativa i més rica. No!
La Carlota Subirós ens ha triat cançons que volen dir alguna cosa per ella, pel·lícules i textos, també llibres. Ara, la seva reacció es desviava d'ell. S'adonava que començava a estar neguitosa i que ell ho notava. I també que ell li sabia greu. Ella la treia. L'expressió de la seva cara deixava ben clar que estava decidit a retenir-la. Ella endevinava que en tot allò hi havia un punt d'arrogància. Una arrogància sexual que quedaria ferida si ella no li corresponia. I això li va fer sentir un desig sobtat de fugir. Aquest conjunt d'emocions tan inesperades i violentes que la feien sentir incòmoda la van portar a pensar en el seu marit, el George. S'havia casat amb el George gairebé per esgotament, després que ell l'hagués festejada amb vehemència durant un any. S'havia adonat que no hauria de casar-s'hi, però ho va fer, no va tenir prou coratge per deixar-lo. Poc després de casar-se, havia començat a sentir repulsió sexual per ell, un sentiment que era incapaç de controlar o dissimular. Allò va redoblar el desig en ell, cosa que va fer augmentar la versió d'ella. Fins i tot semblava que el George, aquella repulsió, li produïa una certa excitació i un cert plaer. Aparentment, havien arribat a una mena d'irremeiable punt mort psicològic. Llavors, per picar-la, ell se n'havia anat al llit amb una altra dona i li ho havia explicat. Amb retard, ell havia trobat el valor que abans li havia faltat per trencar la relació.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
El quadern daurat de Doris Lessing amb traducció de Víctor Compte. Amiga meva, digues, Carlota Subirós.
Això va ser una aventura increïble. Això ha estat un dels regals també més grans de la meva carrera, crec, haver pogut fer aquest espectacle. I també s'ha de dir que va ser en el moment més inoportú possible perquè el vam estrenar 4 dies abans de caure el primer confinament, d'entrar en la pandèmia. I, per tant, va ser una feinada brutal que vam fer tot l'equip en aquest espectacle, que sí que es va arribar a estrenar al Teatre Lliure, però que es va cancel·lar les funcions, que vam reprendre la tardor següent i es va haver de tornar a cancel·lar les funcions després de que havíem reformulat l'espectacle per complir amb les condicions. Però, vaja, malgrat totes aquestes dificultats, haver pogut portar en escena per primera vegada, realment, una novel·la tan immensa, tan complexa, tan rica com El quadern daurat de Doris Lessing, que és un d'aquests casos que et deia abans. Jo l'havia llegit anys enrere, em va impressionar molt, i ja va néixer en mi aquesta imatge de dir això podria ser un espectacle, perquè tota aquesta imatge de les diferents llibretes, cadascuna d'un color per explicar les diferents facetes de la vida d'una dona, això pot convertir... Jo ho veia que era com un... que es justament, que eren espais que es podien desplegar en un escenari, com així va ser en l'espectacle, i ho recordo, parlaria hores de tot el que va ser l'experiència d'aquest muntatge.
També ens has triat de Carl Jung, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, però que t'has psicoanalitzat mai.
No, mai. És més, jo crec que no puc fer-ho perquè seria una obra tan infinita, suposo que com tothom, però...
I Jung, per què és també aquí al teu divan?
Perquè vaig fer un viatge a l'Índia, que amb molt pocs llibres, amb una motxilla molt lleugera, això va ser una de les grans coses d'aquell viatge, que anava molt, gairebé res d'equipatge, i només van aparèixer 2 llibres. Un que jo ja portava, que era Les grans esperances de Dickens, perquè em semblava un títol increïble, però realment el llibre que va marcar el viatge, que va aparèixer allà al mig d'un petit poblet de la Índia, va ser aquest Somnis, records i pensaments. Sí, de Jung, que és un repàs de tota la seva vida. He de dir que va ser la meva entrada en Jung i que jo després no hi he aprofundit, però va ser tan fascinant, i una altra vegada una imatge d'algú que s'atreveix realment a obrir tota la seva ànima i a pensar sobre la seva ànima i a trobar en allò més particular de la seva experiència imatges absolutament universals, em va impressionar molt.
Clar, el que m'impacta ara quan t'escolto és que pots deixar que el que ve de fora, no, els textos, les músiques, les experiències et toquin, facin niu, i un dia neixi una altra cosa.
Clar, aquesta és justament l'essència de l'art del teatre, no? Que ens arriben unes paraules, una història, uns personatges, i ens obrim, ens posem en el lloc de... òbviament les intèrprets és el que fan en cos i ànima, en primera persona, però tota la gent que treballem en el teatre i com a directora, quan projectes aquells espectacles, estàs absolutament posant-te en el lloc de... I després això és el que ofereixes també al públic, això és el que ens passa també tota la gent que ens dediquem al teatre, és perquè primer ens hem emocionat com a espectadores. Jo recordo perfectament la meva emoció veient espectacles i sentint jo vull fer això, és aquest posar-te en el lloc de... I viure una altra dimensió de la vida.
Ja som als últims minuts, eh? Aquest món sense final. Lori Anderson, del disc Bright Red, també ens l'ha estriat. I ens la va cantar. Què és el millor que has fet a la vida fins ara, Carlota Subirós?
Uau! Que difícil. Quines preguntes més difícils que fas, Sílvia. El millor.
Està per fer?
Està per fer. Està per fer, m'agrada.
Està per fer.
Està per fer, cada dia està per fer i sí, cada dia està per fer. El millor que podem fer és tenim com un tresor les grans experiències que hem viscut, la feina que hem fet, les persones que estimem, que hem estimat, i alhora cada dia està per fer.
Perquè s'ho val llevar-se cada dia?
I tant que s'ho val. Sí? I tant que s'ho val. Mira, em van convidar a una conversa sobre si... sobre si hi havia futur o què havíem de fer ara que és tan evident que no hi ha futur, i se subleva el meu cos, per sort se subleva el meu cos davant d'aquestes paraules. No, a mi no em serveix de res ni pensar que no hi ha futur ni pensar que no té sentit la vida. Jo necessito creure i defenso que hem de fer sentit, que té sentit, i que l'hem de fer per tots aquells que venen darrere nosaltres, com nosaltres ens l'hem fet els que han vingut abans. Hem de fer un futur i l'hem de fer bo.
I per algú que pensa que demà no s'ho val llevar-se, què li diries?
Crec que ens falta molta connexió amb la natura, no? Si tu mires una criatura, si tu mires el mar, si tu mires un ocell que solca el cel, si tu toques l'aigua... estem molt lluny ja de tot això, sembla, però si, sobretot si sents el teu cos demana viure. Si sents que no s'ho val, escolta't més, descansa més i mira les altres persones també, parla, busca persones a prop per
qui
compartir.
Qui és Carlota Subirós Bosch en una paraula o en una frase curta?
És una frase llarga.
Va, és una frase llarga, la Carlota Subirós?
Sí, una frase molt sinuosa, molt llarga, bastant laberíntica, i on la veritat segurament no està en les paraules, sinó en allò que les anima.
Allò que les anima, la creativitat, l'esperit, la mirada llarga, no? La il·lusió, l'amor, l'emoció... Tot això?
Sí, i també la connexió amb la persona que està ara a prop, amb tu, la mirada als ulls i el sentir què passa ara i aquí.
Carlota Subirós, gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies. Santiso, Josep Lluís, Cama, Antoni, Salom, Matías, Castellví, Albert, Silvia Coppolo, que ha vingut a aprendre cada dia una mica més. Circles spin too fast for me. Bye. Bohemia is the place. Hem fet el divan a Catalunya Ràdio.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. And read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize.
like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady is a
Mariama, na Mariama kaba, Mariama. 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 Thank you.
Mariama